I bé, una setmana més tenim a Débora Fandós de Amnal Ecologistes en Acció en el nostre programa de Medi Ambient aquí a Cadena Ser. Maestrat, bon dia, com estàs?
Hola, molt bé.
Bueno, avui què ens portes aquí a la Cadena Ser?
Pues vos porto un tema que m'apassiona i a molts del nostre grup, que és el tema de les aus i els seus cants.
Bueno, hem vist que a part de que tu te dediquis en això, més avant del programa parlarem d'un curset que feu, que està interessant, que després parlarem. Però conta-mos, no? Quins són les aus i els ocells típics que tenim per aquí a la localitat de Vinaròs i que ens desperten sempre, no?
Ah, bueno, sí. Sí, volia intentar ficar-vos algun dels cants perquè me pregunten molt, sempre és, claro, de lo que te conta la gent a lo que realment és, que te diu, quin és l'au que fa tu, no sé què. Però sí que hi ha unes quantes que me pregunten habitualment i si bueno, això sàcia la curiositat de la gent, sí, així que servirà.
Bueno, comencem a veure en el primer cant, a veure què és.
A veure si te ficaré examen, eh?
Bueno, jo crec que este és fàcil, no? És una tòrtola, no?
Així és la tòrtola turca, una au que bueno, no fa molts d'anys que ha aparegut. Hi ha gent que me diu, això és exòtic. No és exòtic exactament, és nouvinguda, però ha vingut pel seu propi peu, vull dir, esta no la porta ningú. S'ha adaptat a pulso, a més, perquè si heu vist alguna vegada un niu, no tenen que treballar gens, fiquen quatre rames miserables, en això crien i a més poden criar tot l'any sense parar. És una història d'èxit super merescuda.
D'on ha vingut, Estau?
Bueno, com el nom indica, lo de turca. L'apellido és tortola turca, ve de la part de més al...
I s'han quedat aquí ja?
Sí,
aquí, no emigren,
no
tal.
Són totalment residents i per lo que pareix ve pa llarg.
Bueno, pues anem a la següent au que tenim per aquí a la localitat de Vinaròs, que crec que, bueno, n'hi ha bastantes, crec que no les podem fer totes avui, però bueno, hi ha moltes interessants, no?
Sí, a veure.
Esta crec que la coneixem tots i totes perquè han tingut alguns molts de problemes a la platja en aquestes aus, però bueno, nosaltres som els invasors, no són elles.
Efectivament, aquí estem parlant de, bueno, el gavi argentat o gaviota pati amarilla, que es diu. Una au que, bueno, la gent de Vinaròs ho sabrà, igual algú que mos està escoltant li crien al teulat.
Sí,
jo tenia la sort, perquè va ser bastant divertit, de que detrás de casa meva hi havia una palmera seca d'estes mortes pel picudo on van criar molts d'anys i veia tot el procés des de que criaven els pollets i tal. Bueno, és polèmic el tema de les gavines,
molt
jo ho
polèmic.
Sé. Són animals molt intel·ligents, jo no tinc proves però tampoc dubtes de que saben exactament quina és l'hora del pati dels col·les per anar a robar els bocadillos als crios. Vale.
Mira, a mi em passa algo en aquestes aus i és que jo sóc pilot de dron, val? I sempre que despego dron me ve una gaviota per el dron. No sé per què, me tenen mania les gavines, no sé per què.
Són molt territorials, si consideren que has invadit el seu espai per anar per tu, especialment si tenen cries, vull dir, jo tinc dos gats i cada vegada que surtin a la terrassa, estes del niu, anaven a per ells. No t'arriben a esgarranyar, però t'amenacen.
Són torres de control, al final inalàmbriques, no? Perquè només despegues, van a per tu, mare meva, això és brutal.
De totes maneres, tinc que dir que, bueno, intentem ser més comprensius en elles, en el sentit de que aquí a Vinaròs no tenim aquesta sensació. La sensació és que hi ha moltes i tal.
Sí.
Però vos tinc que dir que hi ha algunes zones d'Espanya on estan considerant inclús declarar l'espècie protegida.
¿Vale? Ostres.
En les grans colònies de cria que hi ha en Galícia, en les Illes Cies i tot això, ha sofrit un desplome brutal en els últims 10 anys, però estem parlant de més del 80%. Per tant, allí pràcticament només queden gavines adultes, diguéssim, i les colònies de cria no estan sortint endavant. No sabem si és per malalties, pel tema dels plàstics, no està molt clar, però ja fa temps que els conservacionistes d'aquella zona debatixen si no deurien declarar-la protegida.
El problema és que nosaltres hem invadit el seu ecosistema, no? Perquè moltes de les gavines que hem vist a Vinaròs han tingut que anar a buscar menjar pues, un poquet més a l'interior, no? On estava, per exemple, la basura, perquè, claro, al final... a l'estiu invadim el seu ecosistema a la platja.
Este és un tema, que claro, les platges aquí no, aquí en esta zona nostra no tenen zones per criar, sinó és els techos dels edificis, vull dir, és que és així. Elles de manera natural crien o en platges tranquil·les o en zones rocoses, acantilades i tal. Com aquí no tenen d'estes dos coses, pues tenen que criar als edificis alts, sobretot el típic terrat inaccessible o on només va fulanito X a fer el manteniment de l'aire condicionat, ahí és el lloc ideal per elles. I, però lo del tema de que se'n van als abocadors i això, és veritat, però és que una vegada un expert en gavines me va dir que les gavines en realitat no són aus marines. Les gavines estan allà on tenen menjar. Entonces, hasta ara, a la mar, com hi havia molt de peix, i bueno, els barcos descartaven i tota aquesta cosa, tenien menjar. Claro, en el moment en què el peix ha anat cap a baix, perquè això tots els pescadors t'ho diran, que cada vegada hi ha menys quantitat i sí, bueno, sí, que troben sí, més plàstic que peix, pràcticament s'han vist obligats a buscar tres coses i ahí està els vertederos i el robo de bocates als parvulets.
Això també. Bueno, jo he vist per pobles de l'interior, tipo Càlig, a lo millor Cervera, que hi ha gavines que realment ahí no tindrien que estar, sinó que tindrien que estar a les zones costeres del Maestrat, no?
A veure, hi ha un refrany per aquí que sempre diu quan la gavina està a l'horta...
Encén el foc i tanca la porta.
Efectivament. Trobar-les dins, sobretot en dies que hi ha molt de temporal o fa molt de fred, és normal, entre cometes. Però sí que és veritat que acabaven més cap a l'interior i és per això. La gana els impulsa a buscar altres zones perquè, i la gent ho dirà, el puesto millor per veure gavines és el vertedero de Madrid. Vull dir, és que és així. La fam les impulsa a manejar-se i no tenen altre remei.
Bueno, més pardals i ocells que tenim per aquí al territori, a veure.
Este matí l'estava sentint i segurament vos despertarà de nit perquè este canta molt pront, a vegades se passa tota la nit cantant. Este canta bé, eh?
Este sí que m'has pillat, no sé quin és.
Això és una merla.
Una merla.
És un pardal negre que veureu sobretot als jardins escarbant, és un animal, és com un tort negre.
Este és el pardal que els caçadors, bueno, està molt protegit, no? Al final, que crec que no estava declarat en perill d'extinció, potser?
Bueno, està en...
Està quasi.
En decadència, però quasi totes les aus insectívores ho estan. A veure, este és, de fet, és més comú ara veure'l dins del poble que fora.
Que fora.
I vos ho puc dir, aquí cada zona de gespa que vegueu, si vos fixeu, segurament veureu alguna merla. Ja vos dic que és com un tor de color negre que va per allà sempre escarbant i tal. I com veu és un bon cantador, però és molt pesat perquè se passa tota la nit cantant.
Sí, la veritat que, bueno, la merla és resident o...
Sí, és resident. És resident.
No és com el tor que migra bé i tal... No és com el tort.
Efectivament. De fet, crec que del grup és pràcticament l'únic que se manté sempre al mateix territori.
Bueno, més ocells que tenim per aquí. A veure què ens fiques.
Estos estan arribant ara també. Si aneu al campanar de Vinaròs, els veureu. Estan arribant d'Àfrica.
Los estorninos, ¿no?
No.
¿No?
Quasi. Els estorninos, ara vos comentaré una coseta d'ells, però són les falsilles, els vencejos, diguéssim. Són unes aus molt interessants, a més, perquè, bueno, poden estar anys volant sense descansar. Poden dormir mentre volen, de fet.
I això com ho fan?
Pues...
Ojalà poguera fer jo això.
Sí, jo a vegades també ho penso, m'ajudaria molt en la productivitat. Pues se veu que dormen una meitat del cervell i en una descansen i l'altra continuen volant. En cercles, volen en cercles per no perdre i quan se desperten estan al mateix lloc.
Això és un poc flipant, no?
És super al·lucinant. És el superhéroe dels ocells, perquè a més les cries poden aguantar... Si hi ha una tormenta, per exemple, els pares se'n van i les cries se queden al niu i poden aguantar quasi dues setmanes com en un letargo, com si estiguessin hivernant.
En hivernant,
sense menjar. I arriben a velocitats de quasi 180 km per hora. O sigui, són aus al·lucinants.
I aquests no són residents, no?
No, aquests estan venint ara mateix d'Àfrica. I a més se marxen molt prontament. Ara, si aneu aquí a la Iglesia Arciprestal, bueno, o a les iglesies de Benicarló, veureu uns vols d'uns animals que xillen molt. A més, se divertixen. Van pegant voltes als edificis i van cridant i són un espectacle, la veritat.
Bueno, fiquem algun cant més, a veure si em fiques també el pardal que t'acabo de nomenar abans, que també...
Sí, és que anava.
Pareixen problemàtics, però ara comentarem.
Ahí sí que está.
Ahí sí, ¿no?
El estornell.
Això és.
De totes maneres, per algú que entengui un poc de cants, notarà una cosa curiosa d'aquí, i és que, encara que era el cant de l'estornell, ha sonat una altra cosa. I és que els estornells són imitadors excepcionals de les cants d'altres aus. Vull dir...
Ostres.
Sí, els mascles pareix que és un comportament sexual. El fet de que mentre més cants recorden i més millor els reprodueixen és com a que tenen més èxit. I els podem veure imitar cants d'aus, que a lo millor les han vist l'any passat, perquè nosaltres, els ornitòlegs, ens porten de cap perquè, clar, sempre estem pendents de quan els que migren d'Àfrica arriben i a vegades te fiquen cants d'animals que dius... Mare, és febrer i estic sentint un oriol, per exemple. Això tindria que arribar a finals d'abril. I mires i és un estornell. Però és que, a més, podeu buscar vídeos a YouTube. És flipant. No imiten només cants d'aus. Imiten tot el que senten. Xiquets plorant, ambulàncies, gossos... inclús paraules, poden reproduir paraules com les persones.
Ostres, sí. quina temo, no? Que vagis per ahí i te diga hola i se sent el estornino, no?
Efectivament.
Bueno, esta au també hi ha voltes que s'ha vist com una plaga, no?
Sí, bueno, de fet, hi ha una llegenda urbana que vaig sentir fa poc que dia com a que els estornells els havien portat als anys 80 del nord d'Europa perquè se mengessin la processionària. I això ho vaig sentir i jo dic, perdón? I resulta que és una llegenda urbana com molt estesa.
El sí,
que
sí,
passa
sí.
és que tenim dues espècies. Tenim l'estornell negre, que està aquí tot l'any en nosaltres, i després, els grans quantitats que venen en hivern, que segurament heu vist a última hora de la tarda, que
sí, fan uns
vols així
espectaculars.
Molt guapos, això és l'estornino pinto, l'estornell vulgar, diguéssim. Això arriba a mils i milions del nord d'Europa a passar l'hivern. Lo de la plaga és perquè se mengen les olives, sobretot, és lo que diuen. De totes maneres, tinc que dir, i no és per defensar sempre les aus, que també ho pareix, però hi ha uns estudis recents que diuen que, aunque sí que és veritat que mengen olives, a les zones on venen els estornells a menjar les oliveres tenen millor salut. Perquè normalment ells, si poden menjar-se una oliva bé o una oliva que ja està molt podrida, prefereixen menjar-se les podrides, perquè en realitat ells són aus insectívores.
Bueno, i que ells també... poden olir així, replanten el camp, no? Perquè al final el pinyol el tiren.
Efectivament. Vull dir, està els últims estudis que han fet diuen que mantenen sa eixa zona perquè van eliminant la porqueria, diguéssim, a la vegada menjant moltes de les plagues de l'olivera que proliferen a, jo què sé, a la podredumbre esta de les olives que s'han caigut i tal, i a més és el que dius, n'hi ha molts, la majoria de fruits estan fets en realitat perquè les aus, alguns mamífers i tals, les digerisquen i una vegada surt el pinyol és quan és més fèrtil, diguéssim, vull dir. Hi ha plantes que directament el fruit, si no passa pel sistema digestiu d'un au o d'un mamífer, no funciona. Esta és la idea.
A mi sempre m'han contat que els estornins sempre agafen tres olives. Una en la mà dreta, l'altra en la mà esquerra i en el pic. Sempre m'ho han contat i no sé per què. Diuen, són molt listes, sempre m'ho han dit. És una anècdota que... Perquè jo soc de Càlids de tota la vida i sempre m'han dit, mira, bueno, el meu abuelo i tal, sempre m'han dit, mira, són tan listos que agafen tres olives a la vegada.
Uau, tinc que investigar este refrán perquè no l'havia sentit mai.
Sí, 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 sí.
Que bo, que bo.
Bueno, Débora, més aus, a veure què tenim.
Sí, vos ficaré algunes de les que, bueno... Estes ja mos tenim que anar al mundo de la noche per sentir-les. I ja que has parlat de càlids, te vaig a ficar una que els de per aquí la zona anem sempre a buscar esta au a càlids.
Que és com un falconet, això? Això
és un mussol.
Un mussol.
El mussol comú. El típic mussol redonet, menudet, que a càlids n'hi ha concretament dos... tendidos elèctrics d'estos antics en palos de fusta i ahí és matemàtic si passes a primera hora del matí o a última de la tarda i veuràs mínim dos o tres. Anem sempre a buscar-los allí.
Sí, bueno, la veritat que per aquí a les poblacions que són com més, que hi ha molta més gent és més difícil veure aquest tipus de pardals, no?
Dins del poble totalment, ¿vale? De fet, mira, pues vaig a ficar un que és super... aterrador, com qui diu, i era un animal que antes abundava, de fet, en temps m'han dit que criava el campanar, però que ara ja ha desaparegut, de Vinaròs.
Ah. és com d'una pel·lícula de terror, no? Això.
Totalment. És el, a vegades, de fet, gasten este camp a ficar-lo la típica de, sí, de cases abandonades.
Sí, la típica
de cases hechizades, sí, i totes aquestes, sí, sí, coses. Sí, 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 sí. Això és l'òliba, la lechuza, el mussol blanc típic. Uh-huh. Antes criava quasi totes les ermites, campanars, etc. Però el tema dels pesticides i tot això, i sobretot l'abandono de l'agricultura, li ha anat molt malament, perquè bàsicament el que menjava eren rates. Entonces, allà on hi havia pallars, establos i tot això, allà que anava ella, perquè sempre estava per aquestes zones.
I ara no hi ha tantes rates aquí a urbà, diguem, al territori urbà, estan més cap a les finques.
Un benefici per a nosaltres, però de fet està, la comunitat valenciana està catalogada com a vulnerable perquè la desaparició ha sigut brutal. Vull dir, hi havia les típiques cases abandonades, masies, etc, que tu anaves i sempre veies una òliba per allí, i ara fa anys que han desaparegut. Al campanar de Vinaròs, ja vos dic, criava una parella en temps, però la van expulsar els falconets que tenim ara aquí. Per cert, vaig a ficar el cant del falconet.
Sí.
Tu me talles, que jo podria estar aquí...
Tot el dia podem estar analitzant cants de pardals del nostre territori.
Ho ficaré un parell més i...
Això és un falcó.
Això és un falconet, sí. És una moixeta, mirleta, que es diu. És el falcó que està criant aquí mateixa al campanar de l'arxiprestal, de fet. Ara és una bona època que si passeu i sentiu un cant així estrident, són ells.
M'agradaria també que poguérem parlar del tord, no? Perquè és un au que bueno, hem vist els últims anys que estava també perillant, no? Perquè bueno, és típic aquí al nostre territori caçar el tord, no? Explica'm-nos un poquet.
A veure, sí que és veritat, i els caçadors t'ho poden dir, que cada vegada hi ha menys. Encara hi ha una quantitat considerable, les coses com siguen. Però el tema de la caça, bueno, sí, és un tema polèmic i tal. Està clar que hi ha arts de caça que, bueno, són, el tord està permitit caçar-lo, evidentment, igual que molts altres parentes d'este grup, però bueno, se gasten per esta zona arts de caça que no són selectives, que cauen altres coses, com la famosa paranza i tot això. De totes maneres, no hi ha maneres, no hi ha sospites de que realment el problema principal hagués sigut la caça, en este cas. Clar. Òbviament no ajuda per la població de tords, òbviament, si venen tords i els cases, òbviament hi haurà menys tords.
Però
això
al final
se
caça també la perdiu, el pato, hi ha moltes aus que se
caça. Pareix que el tema és algo molt, el tema de la disminució d'aquestes espècies, igual que moltes altres espècies que venen del nord, la disminució ve per amenaça del canvi climàtic. Cada vegada fa més calor.
Exacte.
Inclús també a les zones d'on són, perquè aquest animal aquí no cria, salvo algunes zones muntanyoses, però cria en, pues, de França cap amunt, diguéssim. Claro, si durant l'hivern, que és quan ells baixen aquí a buscar temperatures més adequades, allí ja fa prou calor, per què tenen que vindre? Per què s'han de matar? Això ho s'està observant, igual que en moltes espècies de patos d'estos que venen en ple hivern. Cada vegada hi ha menys, però el motiu és este. Per què s'han de pegar viatges de milers de quilòmetres si la temperatura que busquen ells, que està allí i que permetís que estigui el seu aliment, se manté tot l'any? Per què? Per què? Entonces, lo normal és que és això. Totes les espècies que tradicionalment venien en números molt grans a l'hivern perquè buscaven, pues, els nostres hiverns més suaus, no, acabaran no manejant-se d'allí perquè les temperatures que buscaven aquí ara estan allà dalt. Eixe és el motiu.
Clar,
més
al final
gran.
Són aus que van d'un lloc a l'altre buscant un poquet més de temperatura per a poder estar millor, però clar, si tenen la mateixa temperatura a França o per on siguen ells...
La temperatura, clar, no és exactament la temperatura, que això és una cosa que... O sigui, relacionat, però no. Vull dir, ells el que busquen, el fred li dona igual, entre cometes. El que ells busquen és l'aliment. Però clar, el seu aliment en temperatures altes està. És com, per exemple, el cas de la processionària del Pi aquí. Abans, a les muntanyes altes, no veies processionària del Pi, perquè els hiverns eren tan freds que les acabaven matant, que se'ls acaben matant. I ara cada vegada veiem que la plaga de la processionària del Pi puja més perquè ja no hi ha uns hiverns, ja no gela com antes, i entonces no s'acaba de matar. Pues este és el mateix cas. Los invertebrats que ells busquen o les fruites que ells necessiten per passar l'hivern, ara allí se mantenen tot l'any, entonces no tenen que fer estos viatges. Este és el motiu principal que pareix que és.
Per últim, i ja acabant el programa, m'agradaria que ens pogués parlar també dels patos, no? Els ànecs... venen aquí igual que abans o ja disminueix?
No, totalment. És que s'ha notat, és una cosa però exageradíssima. Vull dir, jo per sort treballo en un parc natural, que a més és una zona humida, ¿vale? I des de fa 5 anys que treballo allí s'ha notat en estos 5 anys. Vull dir que n'hi ha espècies, òbviament, residents, el collverd, per exemple. Encara que també venen molts de collverds a passar l'hivern a les nostres zones humides, és un animal que està aquí i n'hi ha unes quantes espècies que són d'aquí. Però sí que n'hi ha, per exemple, l'ànec cullerot, el sarcet, el quallard. N'hi ha unes quantes espècies de patos que només les veiem aquí en hivern. I efectivament, cada vegada baixen menys i algunes que directament ni les veus ja en tot l'hivern. I és una cosa que s'està veient progressivament i que els censos històrics que hi ha a totes aquestes zones humides t'ho poden dir. És... I aquest és el motiu. Per què me n'he d'anar?
Clar.
Si l'aliment, la vegetació que menjo, els invertebrats que menjo, els peixos, alguns que mengen peixos, estan tot l'any, per què
tinc que fer aquest viatge?
Eixe esforç no val la pena. I és el que et dic, és una tendència que estem veient. Igual que estem veient que animals que antes criaven aquí només i després, quan venia aquí l'hivern, se n'anaven a Àfrica, ara s'estan quedant tot l'any, com per exemple el puput. El puput,
exacte,
este animal tarongeta en la cresta, abans veure'l en hivern era una raresa i ara és que estan tot l'any.
Claro.
És el mateix.
Pues, Débora, a un altre programa també m'agradaria parlar un poquet del canvi climàtic, que també és un tema interessant, sobretot per a aquesta zona del Maestrat, que estem veient aquests canvis, no? D'aus que se queden, aus que no tornen a vindre. Això a un altre programa ho parlarem. Però bé, contamos un poquet del que fareu d'aquí uns dies, el tema d'este curs o d'este taller que teniu preparat.
Sí. Així és, a finals de mes, l'últim cap de setmana del mes, el dissabte farem una petita sessió teòrica sobre com identificar les aus, se farà a la biblioteca municipal, i per la tarda farem una sortida de camp, segurament serà a l'entorn de Sol de Riu, perquè és una zona on toquen molts ambients i segurament sentirem molta varietat d'aus, i el diumenge, optativament, també farem una sortida pel Parc Natural de la Serra d'Irta. De totes maneres, tinc que dir, que ara ja ho dic al final per no llevar-me faena, si algú té curiositat pel tema dels cants de les aus, hi ha apps gratuïtes que podeu utilitzar per a identificar. Simplement és com antes comentaves tu, un Shazam, que tu fiques a gravar i te va dient el que està escoltant. I funciona bastant bé, sí.
Que guai.
Algunes falla més, però normalment s'equivoca poc. I vos puc dir, el que més funciona és una que es diu Merlin, que està feta pels britànics. I la veritat és que funciona molt bé.
Bueno, una cosa bona de la tecnologia que ens ajuda molt.
I tant, este és un puntazo.
Bueno, Débora, moltes gràcies per este programa tan complet que ens has fet avui i no res, ens veiem la pròxima setmana en algun nou programa que ens portes per aquí a la cadena SER.
Aquí estarem.
Moltes gràcies per tot el que fas.
A tu.
Gràcies.